Són les 8 del matí. Bon dia des de Palafrugell.
Bon dia de matí gèlid i de dia assolellat, perquè seguim amb l'anticicló ferm als seus dominis, tant per avui com per als propers dies. Així doncs, si sortiu al carrer de bon matí, abrigueu-vos bé.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Què tal, com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dimarts 18 de gener del 2022. Avui dies molt semblants als anteriors. Ens hem llevat amb molta fred i les màximes al final del dia s'acostaran als 15 graus. El nivell del mar baixarà, deixarà a la vista roques i vegetació marítima. Això després ens ho amplia en Marc Vilà, perquè és dada interessant. Roques i vegetació marítima que normalment estan cobertes d'aigua. Són les mimbes del gener. Avui és bon dia per anar a veure aquestes roques, perquè a més, doncs, dia plàcid, dia de sol, sí que a la tarda podem tenir aquí a la zona de la Costa Brava una mica de núvols, algun núvol, però en principi dia plàcid com els últims. Ara mateix a Palafrugell tenim 2 graus, a Pals ens marca el termòmetre 1 grau, a Platja d'Aro menys 2 graus. S'espera, per tant, que les temperatures vagin pujant a mesura que avanci el dia, com de totes maneres és evident, cada dia passa, cada dia. Avui al supermatí repassarem els efectes que està deixant la sisena onada a l'Hospital de Palamós. Hi ha més ingressos, hi ha més professionals contagiats. La directora assistencial del CIBE ens va explicar que és la pitjor onada de Covid fins ara, perquè s'han sumat els casos de coronavirus amb casos d'altres malalties que també hem viscut. Avui us explicarem l'homenatge que ha fet Pals a Radio Liberty, un homenatge important perquè ha recuperat una part de les mítiques torres, de les mítiques antenes de Radio Liberty, que havien estat durant molts anys a la platja de Pals. Doncs ara l'han recuperat i n'han fet una instal·lació. I també us explicarem un cas que podeu recuperar a la nostra pàgina web. És un efecte òptic, però durant aquest cap de setmana s'ha vist, mirant el mar des de Palamós, es veia com un vaixell que volava. Un vaixell que volava. Us deixo aquí la intriga i després us explicaré a què es deu aquest efecte. I també parlarem dels elements que podrem veure, de les obres de teatre que podrem anar a veure els propers dies al Guíxols Escena, que ha anunciat noves obres al seu cartell. Les 8 i pràcticament 3 minuts, som la Ràdio de l'Empordà. Avui a la redacció d'informatius de Ràdio Capital hi tenim l'Anna Salvador, l'Eugènia Güell, en Sergi Villena i la Paula Brines. Bon dia a tots.
Hola, bon dia. Bon dia.
La sisena onada continua afectant l'Hospital de Palamós amb més ingressos i professionals contagiats. Anna.
Anna Rivera, directora assistencial del CIBE, va explicar ahir al Supermatí que aquesta és la pitjor onada de Covid fins ara, perquè ha sumat els casos positius a les malalties típiques de cada hivern. Assegura que això està saturant molt l'hospital. A més, Rivera no li veu encara al final aquesta onada.
No tenim la sensació d'haver arribat al pic de la sisena onada, de la sisena onada. Allò de dir, bueno, ara ja sembla que s'estabilitzi i comença a anar de baixada. Això encara no, els números encara no ens ho ensenyen.
Això és així, eh? Realment la sisena onada està fent un pic molt llarg, és a dir, allò que a vegades passava, que arribàvem al pic, llavors començàvem a baixar ràpidament. De moment no estem baixant ràpidament, sí que s'alvira tot el país, doncs el fet que puguem estar ja arribant al moment màxim de més contagis, però clar, cada setmana van canviant els protocols. La setmana passada teníem molts casos que es detectaven a les escoles, aquesta setmana segurament tindrem molts casos que potser haurien passat desapercebuts, però que ara es detectaran amb els testos d'antígens a 3 euros, a menys de 3 euros. Aquest cap de setmana es van esgotar els testos, perquè clar, tothom va anar massa a comprar-los tan barats. Ahir sembla que tornava a haver-ne en les farmàcies de casa nostra. Jo, per exemple, vaig haver-ne de comprar un paquet de 5. Però bueno, mira, així doncs te'n queden, no? Te'n queden guardats a casa per si en algun dia els necessites. Més notícies. L'Ajuntament de Pals homenatja Radio Liberty instal·lant un fragment d'antena en una rotonda.
L'emplaçament escollit és una rotonda de la zona de la platja de Pals i propera a l'espai que ocupava Radio Liberty. L'Ajuntament assegura que en els propers dies s'instal·larà un panell informatiu que explicarà la història de l'emissora americana per recordar el que va significar pel poble.
Radio Liberty, un element que cal recuperar, i nosaltres d'aquí, des de Ràdio Capital, hi hem treballat per intentar recuperar la història d'aquesta mítica emissora. Si heu d'anar algun dia d'aquests a Satuna, tingueu en compte que si estan fent obres a la carretera que porta des de Begur a Satuna per reconstruir el mur de contenció.
Les obres, que van començar ahir, consisteixen en la reconstrucció del mur de contenció de 20 metres de llargada a la circunvalació que porta Satuna. Aquestes obres comportaran diferents afectacions en el trànsit de vehicles en aquest tram.
Sant Feliu de Guíxols té un nou projecte de reurbanització de la plaça del Nord.
Les obres es faran cap a finals d'aquest any i és un projecte que s'havia redactat el 2014 i que ara s'ha readaptat. El pressupost del projecte volta els 260.000 euros. L'actuació s'ampliarà cap al tram del carrer Nou de Sant Antoni, on es farà una reforma d'urbanització en plataforma única.
Gràcies, Àlex Cordón. Això que us deia, s'ha albirat un vaixell que volava al mar a Palamós.
I per molt sorprenent que sigui, aquest és un efecte òptic que ocorre normalment a l'hivern. El seu nom és miratge superior o fata morgana. Aquest efecte es produeix quan hi ha una inversió tèrmica a la superfície i sembla que els vaixells sobrevolin el mar.
Efectivament. I a les 8 i 6 minuts, cultura amb Mar Ulldemolins, David Verdaguer, Abel Folco, Àngels Gunyalons, que són els personatges, els protagonistes d'aquesta nova edició del Guíxols a Escena.
El certamen de teatre professional Guíxols a Escena ha presentat les seves noves obres, Són Començar i Una teràpia integral. Ja podeu adquirir i consultar tota la informació a guixols.cat/teatre, però de seguida us expliquem.
I una visita en un refugi de guerra estrena el cicle Connecta amb el patrimoni de Sant Feliu de Guíxols.
Aquest és el tret de sortida de les activitats de Connecta amb el Patrimoni. L'àrea de Patrimoni Cultural, a través del Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols, inicia aquesta iniciativa oferint una oferta de rutes i itineraris de forma mensual per tot el patrimoni de Sant Feliu de Guíxols i els voltants.
I ara parlem de tennis, perquè Paula Badosa ha aconseguit aquest cap de setmana el tercer títol de la seva carrera a Sydney, just abans de començar la participació a l'Open d'Austràlia.
La begurenca Paula Badosa va derrotar la txeca Bárbara Krejčíková a la final del torneig de Sydney. El partit es va allargar gairebé 2 hores i mitja i la baixempordanesa es va imposar en 3 disputats sets per 6 a 3, 4 a 6 i 7 a 6.
I volem conèixer els guanyadors del 103è, número 103, Campionat de Catalunya de cross individual que s'ha fet a Santa Cristina d'Aro.
Sí, i els guanyadors van ser Santiago Catrofe i Elia Saura. Aquesta competició d'atletisme ha estat organitzada per l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro amb la col·laboració del Club Atlètic Santa Cristina d'Aro per delegació de la Federació Catalana d'Atletisme.
Les 8 i 8 minuts, previsió del temps amb en Marc Vilà. Marc, què tal? Com estàs? Bon dia.
Bon dia.
Nits i matins freds i poques novetats ens esperen avui, és així, no?
Seguim amb el mateix comportament meteorològic dels últims dies i la previsió a la comarca no canvia gens. Potser si hem de destacar alguna cosa serà que les glaçades seran més extenses, més contundents i més persistents a les zones ovales a causa del cel serè per enèsim dia. Si prenem d'exemple la Bisbal i segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, la temperatura mínima diària des de dilluns dia 10 de gener ha anat baixant jornada rere jornada, marcant un mínim ahir dilluns de menys 4,7 graus. I avui quedarem amb una temperatura mínima molt semblant de menys 5 graus, i demà fins i tot podria baixar una mica més. I fins ben bé la línia de la costa, la fred serà ben present amb temperatures que no es deixaran moderar per l'efecte de la influència marítima. L'anticicló es reafirma en aquest sentit, i també en l'efecte de l'estabilitat i del dia assolellat que tornarà a fer, i que permetrà que el sol de migdia ens doni valors propers als 15 graus. Un altre senyal de les altes pressions és l'efecte que fa que el nivell del mar baixi i deixi a la vista roques i vegetació marítima que normalment queden cobertes d'aigua. Són les mimes de gener, que les poblacions costaneres es podran observar. També s'ha de destacar que el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís moderat per fred a la comarca, tant per avui dilluns com per demà dimecres, i per temperatura mínima extrema. I això ja ens situarà a mitja setmana sense canvi de rumb atmosfèric i sense pluja.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Això vol dir que fa referència al Baix Empordà, però més enllà de casa nostra. Notícies generals, el toc de queda caurà divendres i avui s'anunciarà què passa amb la resta de restriccions. El toc de queda té dies comptats, el govern ja ha anunciat en les últimes hores que l'última nit amb confinament nocturn serà la de dimecres a dijous, i així ho confirmaven dilluns. Aquesta és la mesura que sabem segur. Avui l'executiu ha d'acabar de decidir si hi ha canvis o no en la resta de mesures per frenar els contagis, com ara l'ús del passaport Covid en restauració i gimnasos, el límit de 10 persones a les reunions socials, els aforaments reduïts o el tancament de l'oci nocturn. Mentrestant, clar, el govern ara estudia si és necessari el certificat Covid ara que l'Omicron és dominant. El conseller Argimon ha encarregat al Comitè Científic Assessor un informe perquè valori si aquest certificat segueix sent necessari en el context de la variant Omicron. Recordem que la variant Omicron el que fa és escapar de la, protecció que donen les vacunes contra el contagi. En canvi, continua garantint la protecció contra la malaltia greu en la majoria de casos. Una conseqüència de tot plegat de la situació actual és que les escoles concertades no troben substituts i demanen contractar estudiants de magisteri. Educació descarta pagar el cost de les substitucions amb estudiants que encara no tenen la titulació. El cas és que molts substituts s'estan anant a les substitucions que els encarrega l'administració pública. Recordem que s'està buscant per terra, mar i aire substituts per poder fer front a les baixes que hi ha en les escoles públiques. Llavors molts substituts que estaven fent feines en escoles concertades se n'han d'anar a les escoles públiques per evitar que els eliminin de les llistes. I això fa que les escoles concertades perdin en molts casos aquests substituts i els costi de trobar. Per això demanen doncs poder contractar com a substituts treballadors de la... No, perdona, en aquest cas serien estudiants de magisteri que encara no tenen el grau. La mesa del Parlament va avalar que treballadors del Parlament cobressin sense treballar, però menys anys. Segons ha publicat el diari Ara, en l'última reunió del 2021, la mesa va reduir de 5 a 3 anys el període que els treballadors de la cambra poden cobrar sense treballar. Això després de la polèmica dels sous milionaris que estava pagant el Parlament a persones que feia molt de temps que ja no hi treballaven perquè estaven a punt de jubilar-se, però en els últims 5 anys podien prejubilar-se cobrant-ho tot sense treballar res, amb uns sous que en molts casos superaven el sou del president de la Generalitat. Més coses. Identifiquen una nena possible víctima d'abusos sexuals gràcies a fotos de la seva habitació. La policia espanyola ha demanat ajuda a les xarxes i ha pogut localitzar l'habitació de la menor en el marc d'una investigació per pornografia infantil que hauria tingut lloc arreu del país i de l'estat, en aquest cas. I pel que fa als esports, Alexia Putellas ha arrodonit la temporada perfecta amb un reconeixement, amb l'últim reconeixement que li faltava a la seva vitrina. És el premi The Best de la FIFA. Periodistes, aficionats i els entrenadors i capitans de seleccions d'arreu del món han escollit la jugadora del Barça com a millor futbolista del món per davant de la seva companya d'equip, Jennifer Hermoso, i de l'australiana del Chelsea, Sam Kerr. El cas, però, és que això hi ha hagut polèmica, perquè han escollit Alexia Putellas com a millor jugadora del món amb el premi de Best. La seva companya, en aquest cas Jennifer Hermoso, era la segona aspirant, però en canvi cap d'elles ha aconseguit entrar en l'onze ideal de la FIFA de futbol femení. Això és inversemblant, ni tampoc hi forma part l'entrenador que va dur a la glòria el Barça femení la temporada passada, Lluís Cortés. Això molta polèmica i ben fundada, perquè no té cap sentit. Les 8 i pràcticament 14 minuts, per tant queda un minut per un quart de 9 del matí. I avui el comentari del dia al Supermatí de Ràdio Capital ens l'envia en Marcel Lladó.
Aquest dissabte els Gramophone All-Stars van tocar al Teatre Mundial de la Bisbal. El moment emotiu va ser quan, inevitablement, el Genís Bou va recordar des de l'escenari a la Lola Casademont, que ens va deixar fa pocs mesos. L'aplaudiment va ser llarg i unànim per una persona que durant molts anys va ser el motor del propi Teatre Mundial i de tota la vida cultural i associativa bisbalenca. La Lola hi era sempre. Fa un temps, en aquest país, algú parlava que calien estructures d'estat. Doncs bé, la Lola era per ella mateixa una estructura de poble, una peça clau perquè totes les iniciatives culturals, grans o petites, modernes o tradicionals, arribessin a bon port a la Bisbal. La vam enyorar dissabte i l'enyorarem molt de temps.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Doncs mira, ja que parlàvem dels Gramofon i de l'homenatge que van fer aquest cap de setmana, el concert que van fer també al Mundial de la Bisbal, doncs avui la cançó del dia, una cançó que ens encanta dels Gramofon, que és I Don't Know. Gramofon, m'encanta.
Escolta Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio
Capital.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica, però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972-630028. El teu gasoil de confiança.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
L'aigua de pluja pot servir per a molts més usos dels que et penses. Et permet reduir despeses i tenir més cura del medi ambient. A Agua de Lluvia.es t'ajudem a recollir-la i emmagatzemar-la perquè la puguis reutilitzar al jardí, a l'hort, a casa o on més et convingui. Tenim tota mena de solucions per recuperar l'aigua de pluja. Dipòsits rígids, flexibles, decoratius... Segur que tenim el que et pot ser més útil. Mira totes les solucions que tenim per tu a www.aguadelluvia.es.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
De 8 a 9 són les 8 i 20 del matí. És un tema que la seva, el seu desenvolupament ens va agafar a tots de vacances, o pràcticament de vacances, aquest Nadal, aquestes festes de Nadal, perquè vam tenir la notícia, just abans de les vacances, del fet que s'havia comprat la base Loren. La base Loren, que és una antiga base que està situada a Torroella de Montgrí, en ple paratge natural, s'havia comprat, o sigui, hi havia una persona que després de molts anys l'havia comprat, un particular. Després va sortir l'Ajuntament de Torroella demanant, escolteu, això no pot anar a un privat, la Generalitat ho hauria de comprar, i de fet la Generalitat, les últimes informacions que tenim és que sí, que estan disposats a comprar l'antiga base Loren. Avui al Supermatí volem saber com està aquesta qüestió, si s'han fet passos per que aquest espai, que realment està en una situació privilegiada, pugui esdevenir de control al públic i que es pugui gaudir per part dels ciutadans de Torroella de Montgrí, de tot el país. Per això parlem amb l'alcalde de Torroella de Montgrí, en Jordi Colomí. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Alcalde, abans de començar, perquè d'aquesta qüestió no n'hem parlat amb vostè, i ens agradaria que ens expliqués per què és important la base Loren.
Bé, la base Loren és important perquè, primer, perquè són molts i molts de metres quadrats, són 351.800 metres quadrats en un dels llocs més emblemàtics del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, que està ben bé sobre el Cap de la Barra. Per tant, és una posició emblemàtica. Un espai també molt estimat, bàsicament, per la gent més de l'Estartit, no? Perquè l'Estartit sempre hi ha tingut una relació molt directa amb la base Loren, i per tant també pel que significa, doncs, per tot aquest espai, doncs, per al seu interès bàsicament paisatgístic, no? Perquè és un dels indrets segurament més meravellosos de la Costa Brava.
Sí, sí. Mira, justament, potser el cap de setmana anterior a que se sabés que l'havia comprat una persona privada, vam anar d'excursió a aquella zona, i realment, clar, és que és i admeto que no hi havia passat mai, i és fantàstic. Clar, la base Loren és, com a base, és un espai petit, però de quants metres estem parlant? Quina zona estem parlant? A què equival el fet d'haver adquirit l'antiga base Loren?
Bé, el que deia abans, són 351.800 metres quadrats. Són molts i molts metres quadrats. Sí que és veritat que l'antiga base Loren, de construït, no? D'espai que on utilitzaven els militars americans, són 3.000. Diríem, només 3.000 de 351.800, però 3.000 metres quadrats construïts en el Montgrí, doncs també són molts metres quadrats, no? Per tant, per la seva posició estratègica, per la seva importància paisatgística, per la seva rellevància també, per què no dir-ho, social, doncs és un espai que creiem que no té cap altra solució, cap altra sortida, cap altre futur que no sigui públic, no un ús públic. Per això aquesta demanda de que això s'ha de revertir en l'interès general.
Ara pensava, aquest estiu amb vostè parlàvem precisament dels incendis que es podien produir en tota aquella zona. Vam tenir-ne un que no era allà mateix, si no m'equivoco, però no sé en quina situació està a nivell de protecció d'incendis, i si la zona, si l'Estat ha anat treballant per evitar que, si hi ha un incendi, es pugui expandir.
No, l'Estat, des de que va abandonar els americans, des que van abandonar l'estació, que va ser l'any 95, l'any 98 va retornar a l'estat, pràcticament no s'hi ha fet gaire res allà, al contrari, s'ha anat degradant, sobretot l'espai, diguem, construït, s'ha anat degradant, i és una història molt i molt llarga. Jo recordo que ja l'any 2001-2002 l'alcalde Josep Ferrer en aquell moment ja va demanar que la Generalitat adquirís aquests espais, i l'Estat també es va iniciar unes negociacions amb l'Estat. Per tant, estem parlant de fa més de 20 anys, i per tant, doncs, el que s'ha anat produint, doncs, és una situació de deixadesa institucional per part de la propietat, i buscant només, doncs, la venda per treure un benefici econòmic, no? I això és el que durant els diferents alcaldes, els diferents ajuntaments, doncs sempre s'ha demanat el mateix, no? Que reverteixi a l'Ajuntament, en tot cas, si és que havia de ser així, però amb un preu lògic, com semblant, i a més actualitzat, el que es va fer en el seu moment quan l'any 60-61, doncs, es va expropiar directament a l'Ajuntament de Rueda de Montgrí.
L'Estat el que ha acabat fent, però, és vendre-ho en subhasta a un particular que deu tenir molts diners, perquè l'ha comprat per 450.000 euros, per tant, prop de mig milió d'euros. Quan se n'assabenten vostès, sí, això?
No, nosaltres n'assabentem això a principis de novembre, i ja de forma... hi havia rumors de que podia passar o de que havia passat, i però la història de la subhasta és molt llarga, Penseu que aquesta subhasta va començar fa bastants anys, amb un preu inicial de més de 800.000 euros, i, evidentment, totes aquestes subhastes van quedar desertes perquè ningú es va atrevir a comprar un espai on, per normativa urbanística de l'Ajuntament de Torroella des de l'any 2002, allà no s'hi pot fer absolutament res. Per tant, urbanísticament estem molt tranquils, encara que sigui privat, de que allà no s'hi pot fer res, només revertir-ho, només retornar al seu estat inicial. I això és per normativa urbanística de l'Ajuntament de Torroella, que aquestes últimes setmanes i mesos ens l'hem mirat i remirat moltíssim. No? Per tant,
allà no s'hi pot fer res. Situació... No, és a dir, ni un museu...
No, com a Ajuntament defensem... No. Totes aquestes qüestions... Que... Estava explicant que havien sorgit aquestes subhastes, penso que se n'han produït quatre, totes havien quedat desertes, i nosaltres estàvem amb la tranquil·litat, diguem, estratègica com a negociadors, de que ningú s'atreviria a presentar-se en una subhasta per comprar una gran parcel·la, que sí que és veritat que és una parcel·la immensa i preciosa, però on urbanísticament no s'hi podia fer res. La nostra sorpresa, i allà és on realment ens va canviar l'estratègia, perquè se'ns en van anar, diguem, aquests anys de feina una mica en orris, doncs d'esperar que se rebaixés el preu per després arribar a un cert acord. Nosaltres, com a Ajuntament, sempre hem dit, si nosaltres ens ve l'Estat i ens diu, escolteu, aquells diners que es varen pagar en el seu moment, que es va expropiar amb un Ajuntament que no hi estava d'acord, cal dir-ho, perquè el preu, més o menys, que es va expropiar això, representaria avui uns 16.000 euros, doncs nosaltres no diguem que siguin 16.000 euros perquè seria regalat, però sí que diguem 90-100.000 euros, i amb aquests 90-100.000 euros pagats amb les condicions que ens haguessin dit, potser haguéssim arribat a un acord. Però si em diuen, no, a pagar 5 anys, bueno, com a Ajuntament ens haguéssim vist amb l'obligació de comprar perquè creiem que és un espai estratègic. Però 450.000 euros ens semblava que l'administració central aquí ha actuat d'una manera especuladora, sense tenir en compte la importància que té un espai com aquest, on l'Ajuntament econòmicament no en pot treure gaire res, però en canvi, paisatgísticament, socialment, diguem, naturalment, per recuperar un espai en el cor del parc natural, doncs és d'una importància vital.
El propietari, el comprador deia que hi volia viure i havia projectat un museu.
Sí, bueno, jo vaig parlar amb ell, jo he parlat dues vegades amb ell, abans de la compra i després de la compra, i sempre li he deixat claríssim mireu-vos bé el que diu la normativa. La normativa diu clarament que en aquí un ús privat és totalment impossible i, per tant, ni habitatges ni museus privats, de cap manera, que s'ho treguin del cap. Ara, la decisió final de la compra d'aquest espai, el per què s'ha comprat un privat, això només ho sap el privat.
El que van fer vostès de seguida és demanar a la Generalitat que intentés comprar-lo, no?, pel mateix preu, entenc, o presentant una oferta superior.
Sí, no, pel mateix preu. A veure, sí, era una... De fet, en el moment, o sigui, al cap de 3-4 dies d'assabentar-nos, de seguida amb els serveis jurídics varen valorar-ho i varen signar un decret demanant a la Generalitat que fes aquest dret que té per la llei de biodiversitat, aquest dret de retracte i de reversió cap a l'administració pública, pagant el mateix que havia pagat el privat, no? I cal dir que la Generalitat des del primer moment ho va agafar-ho amb bons ulls i que realment la decisió de fer aquesta reversió, exercir aquest dret de retracte, sembla ser que ja està decidit i, per tant, nosaltres estem molt satisfets de que la Generalitat hagi actuat d'una manera tan i tan ràpida. Cosa difícil en una administració, però en aquest cas haig de dir que el Departament d'Acció Climàtica ha actuat d'una forma, o està actuant, perquè no és fàcil exercir aquest dret, es necessita tota la documentació, omplir tot un expedient, i amb això hi està treballant, sabem perfectament que hi està treballant, perquè també hem hagut d'ajudar aportant documentació doncs, des de fa setmanes, i esperem doncs, que en les properes setmanes tinguem una bona notícia.
Aquí ho ha dit vostè, ha estat claríssim. Sorprèn molt que la Generalitat hagi pres la decisió tan ràpidament, perquè això sí, es podien haver donat llargues.
Sí, perquè és una oportunitat històrica. A veure, hi ha uns terminis, aquests terminis s'han de complir i, per tant, s'ha mogut molt ràpidament. Nosaltres estem realment molt i molt satisfets de l'actuació del Departament d'Acció Climàtica, perquè no és fàcil, no és fàcil trobar partida, no és fàcil trobar consensos i no és fàcil trobar acords per aquest tipus. Un govern d'un país doncs, que hagi actuat d'aquesta forma, doncs crec que ens hem de felicitar tots plegats i esperar que acabi bé. I ara tenim un tant per cent molt elevat de possibilitats que això acabi bé per l'interès general, però encara no és el 100%, perquè encara no està tot fet. No? Esperem que quan estigui fet doncs, també puguem anunciar-ho i dir que finalment ha tingut un final feliç i que la base Loren torna allà on havia d'haver estat sempre, no? Que és en mans de l'interès general.
Quin és, per tant, el termini? Quant de temps té la Generalitat per poder exercir aquest dret?
Bé, això jurídicament jo no ho tinc gaire clar. Es parlava d'un any des del moment en què es va comprar, però sembla ser que hi ha altres interminis inferiors, més curts, per presentar certes documentacions. Sembla ser que això la Generalitat ho està fent i ho està fent bé i ho està fent d'una forma accelerada i, per tant, aquí sí que com a Ajuntament no hi podem entrar-hi perquè ho desconeixem. Però sembla ser que ho està fent bé i tota la documentació que ens han demanat a l'Ajuntament ja la tenen i, per tant, ells estan en aquesta situació de negociació directa amb l'Estat per exercir aquest dret de reversió, negociació. Potser millor dir demanda de documentació doncs, que tenia el Ministeri com a propietària anterior de la base Loren.
Per tant, si la Generalitat presenta una oferta igual, per tant 450.000 euros, l'Estat ho ha de vendre a la Generalitat?
Bé, o l'Estat o l'organisme que consti ara perquè ara aquest senyor ja va fer la compra d'aquest espai. Per tant, jo entenc que durant aquest termini, si la Generalitat fa l'entrega d'aquest mateix preu, doncs aquest senyor doncs, se li han de retornar els diners i la propietat retornar a mans públiques. En aquest cas seria a mans del Departament d'Acció Climàtica i, per tant, en mans del Parc Natural del Montgrí de les Illes Medes i el Baix Ter.
Com s'imagina l'alcalde de Torroella la zona? Vull dir, renaturalitzada, tirant a terra l'edificació de la base, convertint-ho en una zona visitable?
Jo sempre he defensat que ha de ser un espai totalment obert a tothom, totalment públic, com és tot el parc natural, i hi ha d'haver algun petit espai que serveixi per interpretació del mateix parc natural o bé d'estudi del mateix espai. Nosaltres sempre hem pensat que una aula de natura d'alguna universitat, algun centre d'estudi, hi té cabuda, i que jo crec que reforçaria la idea del parc natural, i que, a més, jo penso que també ens donaria un sentit més de la millora del coneixement de tot el que és el nostre entorn. És un espai realment molt i molt aprofitable, que realment té molt i molt d'interès paisatgístic i natural, però que també ens pot servir, doncs, per reforçar el coneixement de tot el que representa els sistemes litorals, els fons marins, les Illes Medes, tot el que ja s'està fent en el parc natural i en el que hi estan treballant també, o hi podien treballar universitats tan nacionals del nostre país com estrangeres, doncs jo penso que tindria un cert sentit. Però aquí els experts, doncs, ja acabaran de decidir. Jo penso que és un espai prou i prou gran i prou aprofitable com perquè totes aquestes diferents idees que hi ha hagut, doncs, es puguin definir i que serveixi, doncs, per això, no? Per al que realment sigui... El que és bàsic és que sigui un interès general, un interès públic, no? I això és el que hem d'intentar que sigui visible el més aviat possible.
Per tant, això vol dir que sí que s'hi podria construir, si més no per fer aquest espai d'estudi.
Sí, no, a veure, en un parc natural, sempre que vulguis fer-hi alguna qüestió en relació a l'interès general i sobretot relacionat amb el mateix parc natural, sempre es pot fer. Això és evident. El que jo sempre he dit, i està molt i molt clar a la normativa urbanística, és que allà, privadament, amb un interès privat, amb un interès particular, no s'hi pot fer res. Allà és una zona de transformació destinada a recuperar els usos que havia tingut en el seu moment abans de ser base militar americana, i per tant això ha de ser parc natural en tot el que representa ser parc natural. Si allà hi ha d'haver-hi un centre d'interpretació, com a parc natural, evidentment hi pot ser-hi. El que no hi pot haver-hi allà és un hotel, el que no hi pot haver-hi allà és una vivenda particular, o el que no hi pot haver-hi allà és, doncs, una piscina per un ús particular. Això no hi pot ser-hi. Allò és està pensada la normativa des de l'any 2002, del Pla General del 2002, que és una zona de transformació, l'única en el Montgrí, que vol dir que ha de passar d'uns usos militars a ser parc natural, el que havia sigut abans d'aquests usos militars.
Queda clar, alcalde de Torroella de Montgrí i l'Estartit, Jordi Colomí, gràcies per passar avui pel Supermatí.
Molt bé, i disculpeu sí. La meva veu, però estic en un procés gripal, bueno, Covid, també encara estic en els últims dies, i encara tinc una mica la veu una mica fotuda, no sé si se m'ha entès del tot.
Sí, perfectament.
Espero que m'hagi pogut explicar. Sí.
L'ha passat el Covid, aquests dies?
Sí, avui és l'últim dia, esperem.
Esperem, sí.
Molt bé.
Clar, mira, doncs ja que em treu el tema, ara just de seguida obrirem l'informatiu, parlarem de la situació del Covid a l'Hospital de Palamós i de la situació a la comarca. A Torroella de Montgrí, el CAP té constància de com estan a nivell de saturació?
Sí, realment, el CAP, bueno, no només a Torroella de Montgrí, ja sabeu que el CAP de Torroella de Montgrí té 5 o 6 pobles, porta 5 o 6 pobles al voltant de Torroella, entre Torroella i l'Estartit, i per tant estan fent una feina brutal. Les notícies, ja veieu com van, els metges, els infermers, les infermeres, inclús els administratius del sector sanitari doncs estan en una situació complicada des de fa dos anys, i el cap de Torroella no és una excepció, està passant exactament el mateix, i a vegades parlem amb la directora, amb l'Alícia, i ens explica realment que la gent està molt saturada i ha treballat moltíssim i amb unes condicions bastant complicades, no? I el que s'està fent doncs amb el tema de la vacunació, doncs s'està fent molt bona feina, que a vegades la gent no ho acaba d'entendre, però jo que a vegades hi vaig i miro com funcionen, doncs a vegades m'expliquen, mira, aquelles dues metgesses que hi han allà punxant, doncs estan jubilades, però han vingut a ajudar de forma gratuïta doncs tota la tarda per ajudar-nos, perquè és que si no, no ens en sortiríem i les cues encara serien més grans, no? Per tant, quan acabi tot això, hem de fer un plantejament de que masses anys de retallades a la sanitat pública ens han portat en una situació que no és idònia, i ens hem de replantejar com a país que la sanitat és un servei públic que hem de protegir, que ens està fent un servei brutal en tota aquesta pandèmia, i que hi ha molta gent que s'ho està passant, bueno, que està patint moltíssim, i el cap de Torroella doncs és un exemple, no?
Alcalde, gràcies i bon dia.
Bon dia a vosaltres.
De seguida tornem al supermatí i parlarem, efectivament, de la situació de la pandèmia a la comarca.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
d'assassinat. Entitats com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
A tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
La sisena onada de la pandèmia s'atura a l'Hospital de Palamós, que té tots els llits ocupats, i a la vegada veu com augmenten els ingressos per coronavirus. Per això s'han obert 13 llits més i se segueixen ajornant cirurgies que requereixen ingrés. Per valorar tot això i la situació epidemiològica al Baix Empordà i al supermatí van parlar amb Anna Rivera, directora assistencial dels Serveis de Salut Integrat del Baix Empordà.
Anna Rivera ha explicat que han notat un augment d'ingressos per Covid i que això ha provocat que no es puguin realitzar les cirurgies que requerien ingrés hospitalari. La directora assegura que el nombre de positius segueix creixent i que encara no veuen el final d'aquesta onada.
O sigui, no tenim la sensació d'haver arribat al pic de la sisena onada, de la sisena onada. Allò de dir, bueno, ara ja sembla que s'estabilitzi i comença a anar de baixada. Això encara no, els números encara no ens ho ensenyen.
Actualment l'hospital té 24 pacients ingressats per Covid i 13 més a Palamós Gent Gran. A més, també són positius uns 70 professionals, cosa que dificulta molt la gestió del centre. Rivera explica que la variant Omicron, tot i que molta gent l'està passant amb símptomes lleus, també ha portat a molta gent amb patologies prèvies a la UCI.
El fet de que infecta tantíssima gent fa que també infecti gent que té factors de risc i fa, que, aquesta gent acabin ingressant a l'hospital i fa que aquesta gent molt acabi a l'UCI. Per tant, sí que és veritat poder que com a número total no és tant, però clar, és tantíssima la gent infectada i afecta tant tipus de gent que molts acaben venint a l'hospital. Per tant, el ja ho passarem, és un grip, hem de fer cas d'aquests que diuen ostres, potser és una mica d'hora per anar decidint que ho passarem com una grip.
A més, aquesta sisena onada està sent difícil, especialment difícil de gestionar a l'hospital, oi?
Exacte. Comparant aquesta sisena onada amb les anteriors, Anna Rivera apunta que aquesta onada està sent difícil de gestionar perquè han d'atendre pacients Covid al mateix temps que els pacients de malalties típiques de cada hivern, i per això no tenen prou llits.
I creiem que quasi la pitjor és la que està sent ara, perquè aquesta a més s'ha ajuntat amb tots els ingressos d'hivern, que és el que us comentàvem, que de per si cada any sense el Covid ja són més, ja és més nombrós. Per tant, a nosaltres aquest cop ens està costant gestionar tot el tema llits. Ja t'he dit que des d'aquest cap de setmana tenim Covid fora de la unitat d'aïllament perquè no ens hi caben a dintre, i això feia molt que no ens passava.
La directora també assegura que molta gent que es fa test d'antígens surt positiva, però que el no necessitar la baixa laboral no ho comunica. Per tant, explica que el nombre de positius registrats segurament sigui inferior al nombre real. Anna Rivera ha recordat que si algú es fa la prova a casa i surt positiva, s'ha de comunicar. Això es pot fer a través d'alguna de les farmàcies que registren positius o trucant al CAP.
I finalment també hi ha alguna dificultat amb la vacunació.
Doncs sí, Anna Rivera explica que està costant molt que la vacunació arribi a les persones joves d'entre 20 i 39 anys i als menors de 12 anys. La directora assistencial entén que és normal dubtar i tenir por, però recalca la importància de la vacuna i convida tothom a qui tingui dubtes a resoldre's a les farmàcies o als CAP.
És normal dubtar, és normal tenir por perquè és una vacuna que és nova, però aquestes pors s'han de una mica s'han de combatre, i la millor manera de combatre-ho és preguntant a algú que en sàpiga. Per tant, o es va a la farmàcia i es pregunta, o vas al CAP, truques al CAP i t'informes. Però és important que ens vacunem. I
ara mateix són 9:45 del matí. Setze anys després de la demolició de les antenes de Radio Liberty a la platja de Pals, finalment l'Ajuntament del municipi ha instal·lat el fragment de torre que el consistori ha preservat durant tots aquests anys.
El fragment de la torre serveix per recordar el que va significar aquesta emissora pel poble. L'emplaçament escollit és una rotonda de la zona de la platja de Pals i propera a l'espai que ocupava Radio Liberty. Allà s'aixeca un fragment de 6 metres que formava part d'una de les torres que aguantaven les antenes. L'Ajuntament assegura que en els propers dies s'instal·larà un panell informatiu que explicarà la història de l'emissora americana. Ja fa anys que s'especula sobre els usos que haurien de tenir els edificis que encara s'aguanten a l'interior del complex, mentre que de manera recurrent apareixen rumors sobre la seva possible demolició. El 26 de juny de 2021 van aparèixer diverses informacions que apuntaven a un enderroc dels edificis per part del Ministeri de Transició Ecològica, titular dels terrenys. Però, setmanes més tard, el mateix Ajuntament i altres entitats del territori s'oposaven fermament a aquesta possibilitat i demanaven rehabilitar part dels edificis perquè l'espai es reconverteixi en un referent històric i natural de la zona. Sostenien que les antigues instal·lacions són un referent de la Guerra Freda i que són úniques al món tant a nivell històric i arqueològic, com també natural, cultural i fins i tot d'enginyeria mecànica.
Begur ja ha començat les obres d'arranjament del mur de contenció del vial de la circunvalació, és a dir, la carretera que porta cap a Satuna. Ho avançava el diari de Girona. Aquesta estructura va patir una esllavissada molt forta ara fa 2 anys a conseqüència del temporal Glòria del 2020.
Les obres les farà l'empresa Perforroca i tindran un cost de gairebé 86.500 euros. L'actuació s'acabarà aproximadament en 6 setmanes. El projecte el va redactar l'enginyera de camins Caral Sant Andreu i Colàs i va ser aprovat per la Junta de Govern local el 30 de març de 2021. El projecte consisteix en la reconstrucció del mur de contenció de 20 metres de llargada i les obres comportaran diferents afectacions en el trànsit de vehicles per aquest tram. Els treballs afectaran el carril del costat est, quedant apte pel trànsit al carril del costat oest, amb la formació d'un pas alternatiu semaforitzat provisional.
I més obres ara a l'altre extrem de la comarca, a Sant Feliu de Guíxols. Això ho llegim al Punt Avui. Sant Feliu ja té el nou projecte de reurbanització de la plaça del Nord, un dels pocs espais lliures de l'Eixample, que a finals del segle XIX va concebre l'arquitecte municipal General Guitart. El pressupost del projecte és de prop de 260.000 euros. Està previst que les obres comencin a finals d'aquest any, passat l'estiu. S'ampliarà l'actuació, s'ampliarà cap al tram del carrer Nou de Sant Antoni, on es farà una reforma d'urbanització en plataforma única, deixant la vorera al mateix nivell que el paviment i recollint les aigües centrals. Tenim més detalls del projecte, Àlex?
Doncs per ara sabem que es mantindran els 11 metres de diàmetre que ja té la plaça, com també els elements característics com la font, l'arbrat i els bancs. Així ho destaca el regidor. Malgrat les queixes que han aixecat en altres ocasions la tala d'arbres, dissabte un grup de veïnes alertava que els arbres actuals presenten malures i riscos de caiguda. La intenció per ara és sanejar-los. També sabem que les voreres que envolten la plaça faran 1,5 metres ample, seguint la normativa. A més, es treballaran al paviment d'un sector del carrer de Sant Domènec fins a la cantonada amb el carrer Nou dels Garrofers.
I ara marxem a Palamós amb una notícia plena de misteri. Perquè des de Palamós, aquests últims dies s'ha albirat un vaixell que volava sobre el mar.
Per molt sorprenent que sigui, és un efecte òptic que ocorre normalment a l'hivern i que s'anomena miratge superior o fata morgana. Aquest efecte es produeix quan hi ha inversió tèrmica a la superfície. Què més en sabem, Maria?
L'efecte de fata morgana, com explicàvem, és una zona on s'hi acumula molt de fred i per sobre hi ha aire més càlid. Això acaba provocant que l'aire sigui més dens a la part baixa i, per tant, la llum es corbi. Així, per molt sorprenent que sigui, els vaixells segueixen sense volar. L'efecte fata morgana o miratge superior fa que els objectes que es troben a l'horitzó, com el vaixell volador de Palamós, adquireixin una aparença allargada i elevada, fent la sensació que naveguen per l'aire. Per poder albirar aquest efecte òptic tan interessant, s'ha de fer al matí, i la nit anterior ha d'haver estat molt freda. Només així es pot gaudir d'un miratge que sembla extret dels llibres de fantasia. Podeu descobrir aquesta imatge tan curiosa a la web de Ràdio Capital.
Supermatí a Ràdio Capital.
Mira, tinc un problema.
Què?
No tinc radar. No lligo gaire.
Volia que et quedessis.
Això que escolteu és començar una de les obres que seran el Guíxols Escena aquest proper mes de març. El certamen de teatre professional ja ha presentat les seves noves obres i actors com David Verdaguer, l'escoltàvem, Abel Folch, Roger Coma i actrius com Mar Ulldemolins i Andrea Ros. De quines obres es tracta, Eugènia?
Sí, d'una banda, com deies, començar amb la Mar Ulldemolins i en David Verdaguer. Serà el dissabte 12 de març d'aquest 2022. L'obra comença en una festa que la Laura, la protagonista, ha fet per estrenar al seu pis, i aquesta festa s'acaba, però queda un últim convidat, que és en Dani. No es coneixen, tots dos tenen prop de 40 anys. Ella té una feina d'alta direcció que li agrada i no té família propera, i ell té una feina d'administratiu que odia i, a més, està divorciat. Són dues persones, doncs, intel·ligents, divertides, a punt de decidir l'una davant de l'altra. Diu la sinopsi que els dos estan sols, que podrien anar-se'n al llit aquella mateixa nit i no tornar-se a veure, o ni tan sols això, o que potser tot està a punt de començar.
L'altra obra és una teràpia integral amb Abel Folch, Àngels Gunyalons, Roger Coma i, en aquest cas, també Andrea Ros, Eugènia.
Exacte, i serà el dissabte 9 d'abril. Aquesta, en aquest cas, tracta de tres persones que s'apunten a un curs per fer pa que els canviarà la vida. Hi ha poques places en aquest curs i bufetades per apuntar-s'hi, i els alumnes que s'hi inscriuen volen aprendre a fer pa, però el mètode parteix d'una simple i estranya premissa, que és la següent: per fer un bon pa no cal tenir la millor farina o el llevat més fresc, sinó que per fer un bon pa cal estar bé amb un mateix. Totes les entrades i tota la informació la podeu adquirir a guixols.cat/teatre.
I la visita al refugi de guerra de Sant Feliu de Guíxols estrena les jornades de Connecta amb el Patrimoni. L'àrea de Patrimoni Cultural, a través del Museu d'Història de Sant Feliu, ha començat aquesta iniciativa. La intenció és oferir rutes i itineraris de forma mensual pel patrimoni del municipi.
El proper dissabte 22 de gener comença el cicle amb la ruta al refugi del Puig i el niu de metralladores, visita centrada en el patrimoni relacionat amb la Guerra Civil. L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols s'acaba d'integrar a la xarxa d'espais de la Memòria Democràtica de Catalunya, com a titular d'espais patrimonials vinculats a la Guerra Civil i a les víctimes de la repressió. El guiatge i dinamització de la visita anirà a càrrec d'un conegut guixolenc, Isidre Rivera, que té cura del control de manteniment del refugi del Puig. I el complementarà en l'espai del niu de metralladores Adrián Cabezas, integrant de l'entitat Grup d'Investigació dels Espais de la Guerra Civil. Al llarg del 2021 s'ha analitzat i actualitzat el discurs i les formes que han de tenir les activitats que desenvolupa el Museu d'Història del municipi. Una d'elles ha estat concebre que el museu és la ciutat i no exclusivament els edificis que allotgen els serveis que presta la institució museística i les exposicions que ofereix. Les jornades mensuals Connecta amb el Patrimoni s'allargaran fins al mes d'abril.
I acabarem el supermatí, l'informatiu del supermatí, parlant de tennis, perquè Paula Badosa ha aconseguit el seu tercer títol de la seva carrera a Sydney, just abans de començar la participació a l'Open d'Austràlia. La bergurenca va derrotar la txeca Barbora Krejčíková a la final del torneig de Sydney. El partit es va allargar gairebé 2 hores i mitja i la bergurenca es va imposar en 3 disputats sets per 6-3, 4-6 i 7-6.
Sí, després dels seus 2 anteriors títols a Belgrad i Indian Wells,
Badosa ha obtingut aquest cap de setmana el tercer títol Guita del seu palmarès. I el que és més important és que afrontarà a partir d'avui dilluns l'Open d'Austràlia amb una gran confiança. Aquest primer gran slam de l'any li arriba en un gran moment anímic i de forma. A més, el seu triomf a Sydney fa que pugi de la vuitena a la sisena posició del rànquing mundial. A Ràdio Capital estarem molt atents a les evolucions de Badosa en aquest Obert d'Austràlia.
I aquest cap de setmana s'ha celebrat el 103è campionat de Catalunya de cross individual. S'ha fet a Santa Cristina d'Aro i avui al Supermatí volíem repassar quins han estat els guanyadors. Sergi.
Doncs en la categoria absoluta femenina, la primera classificada va ser Elia Saura del València Club d'Atletisme, que inicialment es va inscriure en la categoria sub-23 i per tant va ser la guanyadora d'ambdues categories travessant la línia de meta amb un temps de 35 minuts i 36 segons. En segona posició va quedar Naima Ait Alibu del Pamplona, que va entrar 5 segons més tard. I en tercera posició va entrar la guanyadora de l'any passat, Duae Obukir, amb la seva peculiaritat de córrer descalça amb un temps de 35 minuts i 56 segons. En la categoria masculina es va imposar l'atleta local Santiago Catrofe, que des d'inicis d'any vesteix la samarreta del Club Playas de Castellón. Catrofe va travessar la línia de meta en un temps de 29 minuts i 39 segons. En segona posició, 3 segons més tard, va entrar l'atleta Lassen Ait Alibu del Mislata i en tercera posició el corredor Abdenasser Oukelfen del Jaén, amb un temps de 29 minuts i 47 segons. Pel que fa als premis, les tres primeres persones classificades de cadascuna de les categories del Campionat de Catalunya individual amb llicència per la Federació Catalana d'Atletisme van obtenir medalla i trofeu. Els premis en metàl·lic es van destinar a les categories absolutes masculina i femenina.
I un altre gran atleta, gran corredor d'aquesta comarca i d'aquestes comarques gironines és en Josep Lluís Vidal. Què tal, Josep Lluís? Com estàs? Bon dia.
Bon dia. Home, gràcies per ser un gran atleta.
Gran atleta, eh?
Que fa dos mesos que no corre.
Sí, fa molt de temps que no surts a córrer.
Sí, no, i amb prou feina he pogut anar a caminar un parell de dies.
Sí, sí. Només a caminar, eh? Vull dir, sí que vas enfeinat. Sí.
Hem baixat una mica el ritme i bé, bé, doncs però, mira. Però ara, bueno, qüestió és fer alguna cosa, no?
Ara quan t'hi tornis a posar et costarà, eh? O no? O això, ja, o això ja és com anar en bicicleta?
Mira, no, això el que passa és que, sí, és veritat, costa, sobretot ara que fa molt de fred, però a la que t'hi poses una setmaneta ja està.
Molt bé, doncs.
Que costi, moria, sí, sí.
Falten 3 minuts per les 9 del matí. Avui agraem una mica el Supermatí perquè hem de parlar de tecnologia i oci digital amb en Josep Lluís Vidal, com cada dimarts, i avui hi ha diversos titulars molt interessants. El primer dels que m'has passat, això fa una mica de por, perquè WhatsApp avisarà quan algú faci captures de pantalla dels missatges d'un grup.
Sí, 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 exacte. És una de les novetats, podríem dir, que s'esperen al llarg d'aquest 2022 a WhatsApp. Ara, recordes que la setmana passada en parlàvem de la possibilitat de que els administradors d'un grup poguessin eliminar missatges,
sí.
Moderar i eliminar missatges, no, d'altres, sí, usuaris del mateix grup. Doncs bé, ara sembla que durant aquest 2022, amb una propera actualització encara per saber quan serà, doncs hi haurà la possibilitat de que surti un tercer check d'aquests de confirmació en cada missatge que d'alguna manera seria com un espia, un xivato de quan algú faci una captura de pantalla dels missatges d'aquell grup. Clar, sí, com tu dius, és una mica que fa una mica de por. Fa una mica de por perquè és com si el sistema ens estigués vigilant, no? O algú ens estigués vigilant constantment. Però també, per l'altra banda, si això ho preguntes, no sé, per exemple, a persones que poden tenir algun litigi judicial, algun problema amb alguna persona que han de resoldre els tribunals, doncs la veritat és que cada vegada més WhatsApp es fa servir com a prova en molts judicis, en molts procediments judicials, i llavors una captura de pantalla, en molts casos, és una prova que un jutge pot arribar a considerar, com a mínim, no? A veure, hauríem de parlar amb un advocat a veure si això realment té un recorregut, però el que sí que és cert és que els WhatsApps, i per tant una captura de pantalla d'un WhatsApp, s'admet cada vegada més com a proves de determinades declaracions, de determinats fets.
I no només a nivell judicial, vull dir, allò, mira el que han dit en aquest grup, mira, en aquest grup parlen de tu, mira, s'ha dit això, s'ha dit això altre.
Em posava amb l'àmbit judicial com el que més conseqüències pot tenir, no? per algú, per una empresa o per una persona, no?
O a nivell periodístic, perquè pot passar també que, que et passin una captura de WhatsApp d'un grup on s'ha explicat una notícia, mira això, saps?
Sí, exacte. Doncs bé, ara WhatsApp implementaria aquest tercer check, tenim el primer, que ja saps que significa que el missatge ha estat enviat, és a dir, ha sortit del teu telèfon i està en algun punt intermig entre els servidors de WhatsApp i el telèfon del destinatari. Uh-huh. El segon check és que s'ha rebut, després hi ha el doble check blau que s'ha llegit, i el tercer check seria el que avisaria de ei, algú ha capturat amb un sistema de captura de pantalla del telèfon, que són múltiples diferents en funció de la marca i del model, doncs ha capturat el que estem parlant, no?
Uh-huh. I això només per grups? Això només per grups o també serviria per xats individuals?
En principi només per grups. En principi només